Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Passen d'un quart de set del vespre, només 6 mesos s'ha convertit en un best-seller. Se n'han venut més d'un milió d'exemplars i s'ha traduït a més de 45 idiomes. Diu Bill Gates que és un dels llibres més importants que ha llegit mai i per això ha decidit regalar-lo a tots els estudiants que es graduen als Estats Units. I segons els qui l'han llegit, aquesta obra pot canviar la vostra visió del món. Estem parlant de Factfulness. La Marta Gailà se l'ha llegit i ha entrevistat a la seva coautora. Marta Gailà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Hola.
Ella és Anna Rosling, no, Marta?
Sí, senyor. És Anna Rosling, o sigui, el llibre el va escriure Hans Rosling, que ara us explicarem qui és, i el va escriure conjuntament amb el seu fill, que es diu Ola, i la seva nora, que és l'Anna, Anna Rosling.
I qui era Hans Rosling?
Hans Rosling era un metge, professor de salut global, prestigiós educador públic.
El de los purillos, el de los Rosling.
No, no té res a veure amb això. No té res a veure
pues
amb
mira
això.
Que después de fer una mica de ahí con la Karen, me apetece
no, un Rosling. No va per aquí el tema. Ell va ser assessor de l'Organització Mundial de la Salut i de la UNICEF, va ser cofundador de Metges Sense Fronteres a Suècia i de la Gapminder Foundation, i la revista Time el va incloure a la llista de les 100 persones més influents del món.
No, això no
podríem dir, a veure, si volguéssim explicar res en dues línies, podríem dir que aquest home va dedicar tota la seva vida a demostrar que per entendre i per parlar de la realitat t'has de basar en dades, bàsicament, en dades reals. I n'hi ha que són molt difícils de creure, que criden molt l'atenció. Per exemple, Toni, faig una pregunta. Una pregunta que es planteja al llibre.
Sí,
sigues sincer, eh?
Sí. Sí, sempre ho soc.
No, ho dic perquè...
Ara resulta que jo no soc mai sincer.
Entre l'espasa i la paret estàs,
sí, eh? Sí, soc sincer.
A veure. Quina creus que és l'esperança de vida actualment al món?
Al món?
Al món. Tots els països, eh? Els rics i els pobres.
Tots, tot barrejat.
50 anys?
Sí.
60 anys?
Sí.
O 70 anys?
Posa-li... Em quedo amb la meitat, 60.
Doncs, en un segle hem passat de tenir una esperança de vida de 40 anys a més de 70 a pràcticament tot el món.
A tot el món?
A tot el món. És una de les preguntes, aquesta... A veure, no l'has encertat, pots estar tranquil, perquè és una de les preguntes que, com
no,
més
perquè...
estudis tens... amb una pregunta trampa. Pitjor la respons. Pitjor la respons.
Sí. Més estudis, pitjor.
Com més estudis, pitjor la respons.
Pitjor respons.
Ha estat de la dada, m'ha deixat tan aclaparat que a mi no ha... Pel passar més de 70 anys.
Hans Rosling era conscient que aquestes dades costen d'assimilar, que costen de creure, semblen impossibles, i mireu com era ell. A mi m'hauria encantat entrevistar-lo, aquest home, eh? T'agafa moltes ganes de parlar amb ell, tot i que va dedicar l'últim any de la seva vida a escriure aquest llibre. Ell acabava les seves conferències per demostrar que el que és impossible és possible, empassant-se una espasa, concretament una baioneta sueca.
Olé.
Ell va aprendre com es feia aquest truc de màgia, agafava l'espasa, primer es traia l'americana, quedava amb una samarreta, agafava l'espasa i fins avall.
Extraordinari.
Pel públic.
Extraordinari.
Això sempre acaba malament. Hi ha un dia que et falla el truc...
El va fer bé
i quedes,
sempre.
I quedes com un...
Hay que saber hacerlo.
Com un pincho moruno.
De la dona, partir la dona per la meitat, també, a vegades.
I escolta, i Houdini, què? Com va acabar?
Ui. Bueno, però li van fer un cop de puny.
Sí, bueno, però ho demanava ell, eh?
Buscava ell.
Pega, que veràs lo fuerte que estoy.
Mira. Doncs mira.
Bueno, Marta, què és el fact, a veure si ho dic bé,
factfulness? Factfulness. És una paraula inventada per Hans Rosling que podríem traduir com l'hàbit de fonamentar les nostres opinions en dades sòlides.
La veritat, allò que dic jo... Que...
En dades.
La pura, la sempre li agrada d'ella, de
la pura veritat. Però no la pura veritat, senyor Marcelí.
No, la meva.
Que vostè va aprendre a l'escola fa uns quants anys. La pura veritat d'ara. Perquè les dades evolucionen, la realitat canvia, i el problema és que ens hem quedat anclats amb les dades del passat. Són dades que estan caducades.
Pues mira, si quieres que te diga la verdad, yo te voy a dar dato de verdad.
Venga.
Porque el libro importante que hay que tener en cuenta... Es el catálogo del Primark. Porque, hombre, por esta fecha es que tú lo flipas. Mira, perdona, ¿eh? Sí. Pero estaba mirando ahora, 5 euros por 5 euros. Es un bikini de braguita con rayas laterales que lo flipas.
Sí.
Por 2 euros, un monedero blanco precioso.
Pero, ¿en serio vos estás diciendo que eso es el más importante?
Hombre, y tiene un dibujito. Cuando te lo enseñe, ya verás. Ja va fer la
valentia. No, no crec que em calguin unes calcetes.
4 euros, pues solo 4. Ah, ojo, eh? 4, un pack de 3 pares de pendientes de aro.
Fixa't,
3 pares, no, eh? I són superxulades. I per 2 euros... Es que bueno, pero voy a estar aquí. Sí, sí, sí. Un collar plateado va, con una... Sí. Mira, una braga rosa.
No, si sí.
Para tu mujer, Toni.
¿Unes qué?
Unes calcetes roses.
Una braga rosa.
Mejor que se las compre ella.
Por 3 euros.
Saps? Pues que ella sí que has triat el color...
Però que no li agraden roses.
Pues mira, te lo
no, mandamos. Diria que no les tinc vistes per casa, aquest tipus de...
Eso son datos.
Jo si vol que t'acompanyi a mirar bikini, jo te faig...
Oye, per la cara
escolteu,
una cosa
perdoneu, boníssima. Eh?
Pues mira.
És que em sembla molt fort que estiguem parlant de les setes sí, amb el tema que tinc entre mans. Perdoneu, és que, o sigui, no sabeu tota l'interessant que és aquest llibre i aquí parlant de calcetes roses.
Si vol venir tu, Marta, també.
Home, per favor.
Vendes dos packs, porque si quieres pues de bragas tienes
tipo. Vostè, senyor Santa Susana, que és dels que valen provador a veure què pilla, no?
Sí, jo miro
però no, no la Karen, sinó la resta.
Cualquiera, porque sí, sí. Ha, no se, sempre no queden ben tancats. Los que són de cortina...
Sí, aquests són traïdors.
Se pot veure... I després tinc un...
Perdó, perdó.
I tu gran un joc.
No, que m'he perdut. Perdó. Va, tornem a...
Una càmera dron, que una mosca... Que
va, tornem al Factfulness, al llibre de... Hans Rosling, amb una altra dada que ens volies comentar.
Sí, amb una altra pregunta, que li vull fer al senyor Marcelí, ara. A veure vostè, que deia...
Jo tinc
de la pura veritat.
La pura veritat.
A veure, vostè, la pura veritat que coneix. Digues. En els últims 20 anys...
20 anys.
Sí. El percentatge de població mundial sí. Que viu en l'extrema pobresa s'ha sí. Multiplicat per 2, s'ha quedat més o menys igual o s'ha reduït a gairebé la meitat? Què diria que ha passat sí. amb la gent que està en l'extrema pobresa?
Pregunta trampa, eh? Pienso bien.
S'ha multiplicat per 2, s'ha quedat més o menys igual o s'ha reduït a la meitat?
Jo,
sí?
Del meu parer,
sí?
Diria, si fa no fa, igual. Però com que em fa l'efecte que és una pregunta trampa, jo diria que ha baixat això.
Que s'ha reduït a la meitat?
S'ha reduït.
Molt bé!
Veus?
Bé?
Perquè avui ja t'hi vist venir.
Ja li ha dit la Vane, també, eh?
Ja, ella me
porque
deia.
Està la Vane ja li ha dit. Manera, claro,
ja està. Ara
ja heu agafat el tranquillo, claro. Això, eh? En fi, perquè us poseu a la idea de com ha evolucionat això, mireu, a la Xina...
Ara, los chinos...
L'any 1997, fa 4 dies, el 42% de la població vivia en l'extrema pobresa. Fixa't. Ara, aquest percentatge és del 0,7%.
Fixa't.
És un fet revolucionari i la majoria de la gent, vostè ho ha respost bé, però la majoria de la gent no ho sap, això. Com és possible? Doncs així ho ens ho explica Anna Rosling.
I think there are a few different things happening. One is that slow.
Crec que estan passant diverses coses. Una d'elles és que les tendències positives, que van lentes, quasi bé no es mencionen. Els mitjans de comunicació tendeixen a centrar-se en esdeveniments estranys o negatius. Això fa que les tendències positives, que evolucionen lentament, no ens arribin mai. Però a més, la nostra memòria i el nostre cervell fan que encara que se'ns expliquessin aquestes dades positives, seguiríem buscant notícies dramàtiques i negatives i ens oblidaríem de les bones notícies.
To keep looking for dramatic bad events and save those and forget about the positive ones.
Té raó, aquesta senyora té raó.
Ens centrem sempre tenim una atracció pel que és negatiu.
Sí, sí, sí.
I no
sí,
ens
sí.
Quedem amb que moltes coses evolucionen.
És cert, eh? Jo també ho subratllo. Sempre
tendència.
Hi ha una tendència només a subratllar el negatiu sí. I no el positiu. Sempre negativo, com deia sí. Van Gaal, nunca positiu.
Perquè llama més l'atenció.
Ah, jo veia el Guanyol.
Senyor Vicenç Martí,
sí.
Pregunta per vostè.
Sí,
quin percentatge de nens d'un any
sí.
Estan vacunats contra alguna malaltia al món?
No sé, jo no tengo hija.
20%, 50%, avui... És igual
gossos,
que no tingui fills.
Jo tinc gossos, no es vacuno.
És una pregunta sobre el món.
No es vacuno gossos.
Quants nens sí. D'un any estan vacunats?
Jo li pregunto, la traslladaria a Teresa Forcades.
50% o 80%?
Senyora Forcades.
La monja, segons els meus estudis,
la
sí, tant, la meva persona
sí.
Triaria el 20%.
Doncs li haig de dir que molt malament, senyora Forcades.
Oh?
O sigui, no malament,
doncs
molt malament.
Perquè
ens ha donat el percentatge...
Jo he estudiat a Berlín,
no.
He donat classe a Berlín.
No. Està vacunat
tant,
el 80% dels nens d'un any al món
estan
vacunats contra alguna malaltia.
És una mala notícia per Teresa Forcades, perquè vostè està en contra de les vacunes.
Exacte, no? Jo crec que hauria de ser.
Per tant, és una notícia preocupant.
És molt preocupant i crec que hauré de tornar un altre cop a fer vídeos de YouTube per informar a la població.
De que la gent no vacuni a les seves criatures.
La meva persona no ho recomana.
Li haig de dir una cosa, la senyora Forcades, que té formació, que no es preocupi si no sap això, perquè gent amb molta formació ha respost a aquesta pregunta i no l'encerten. Els resultats no depenen del nivell d'estudi, i, de fet, un dels pitjors resultats els va obtenir un grup de premis Nobel.
Fixa't.
Els pitjors. Fixa't. Sí, com més estudis, pitjor. De fet, els ximpanzés ho farien millor que nosaltres. Així ens ho explica Anna Rosling.
What we have done is we have asked humans...
El que hem fet és preguntar als humans 13 preguntes basades en fets, on cada pregunta tenia 3 possibles respostes, A, B i C. A un animal que no pot llegir, ni escriure, ni entendre la intencionalitat de les preguntes, imagina't que el féssim escollir entre 3 plàtans. El mico escolliria qualsevol dels 3. Probablement hi hauria un 33% de possibilitats que escollís cadascun dels plàtans. Però quan els humans llegeixen una pregunta que desconeixen, utilitzen la seva ment racional per decidir amb quina opció es queden i quan ho fan, tendim a escollir les pitjors respostes.
Clar, Rosling el que diu és que és molt preocupant que els nostres governants i fins i tot la gent més formada del planeta desconeguin com va el món. Diu, és com si tu agafes un cotxe, et poses en una ciutat, tu confies que el GPS et portarà perquè coneix el mapa d'aquella ciutat. Però és que la gent que està portant el món no en té ni idea de com va. Les dades que té són antiquades, estan passades. Clar, com vols que solucionin els problemes?
Si el mateix Manel Valls li van preguntar el preu del bitllet de transport públic.
Transport públic.
I no el va saber. I, és més, es va indignar per la pregunta.
És una merda de pregunta.
Imagina't si li preguntes aquest tipus de coses.
Doncs, efectivament, com poden governar el món persones que estan basades en fets erronis?
Com a president de la Generalitat.
Què tal, president? Quim Torra.
He de dir que nosaltres sí que sabem com va el món, sabem com governar-nos, sabem que som república, que l'esperit de l'1 d'octubre és el que ens empodera i ens guia.
Sí, president.
Sabem que som allò que hem decidit, malgrat que alguns no siguem allò que som.
Molt bé, president.
Si el poble de Catalunya decideix, malauradament, que vol ser sorra de platja.
President, ja tindrem una altra ocasió per acabar de...
Sí, perquè si no, és que no acabarem,
No acabarem.
Entonces quiere decir que los chimpancés...
Ho fan millor que nosaltres. Ho fan millor que nosaltres. El que diu Anna Rosling és que ens fa falta una mica més d'humilitat i més autocrítica.
Avui en dia som bons a l'hora de ser crítics amb les fonts d'informació. Sabem que només cal mirar qui ha dit una cosa i per què, però això ho hauríem de complementar sent crítics amb nosaltres mateixos. Sabem que els nostres cervells tendeixen a treure conclusions equivocades, fins i tot quan se'ns presenten els fets adequats. Així que crec que hauríem de ser més autocrítics i més humils sobre les nostres pròpies limitacions. Som humans i això afecta també a gent intel·ligent i altament educada. Hem de ser més humils i curiosos i crec que hauríem de començar a actuar de manera diferent quan estem en reunions o a l'escola o al nostre lloc de treball.
Us estem preguntant, us estem presentant aquest llibre, Factfulness. Factfulness, del Hans Rosling, el llibre que, com dèiem, diu Bill Gates, que és el dels llibres més importants que ha llegit mai. Una altra pregunta que posem sobre la taula. Per què tendeixen, més que tendim, a veure-ho tot més negre del que és
present? Quina cara que tens! Sí. Tu el primer, jo he pensat molt en tu llegint aquell llibre, Toni.
He dit per què tendiu, jo. No, jo
soc tu no, super...
No, és un optimista.
Jo soc un optimista.
I tant.
Doncs mira, el que et dic és que el llibre t'explica els 10 motius, 10 raons per les quals tots, tu, jo, nosaltres, sí, vosaltres també, tendim tots a ser més pessimistes. Per què ho veiem tot tan negre? Per exemple, ell parla concretament de 10 instints. Per exemple, l'instint de la por, l'instint culpabilitzador, l'instint de la generalització. No els podrem explicar tots avui, perquè la gràcia és que us llegiu el llibre, que val molt la pena. Però, per exemple, jo li vaig preguntar a l'Anna, d'aquests instints, quin és el més important? I ella em va dir, doncs mira, l'instint més important és el de l'urgència. Què és aquest instint? Doncs és el que provoca que quan ens sentim pressionats, quan estem estressats, que és 3 dies de cada 3, 3 dies de cada 3, ens deixem portar per les emocions, en lloc de pensar racionalment, et deixis portar les emocions i aleshores no pensis amb claredat i prenguis decisions completament equivocades. Mireu el que li va passar a Hans Rosling quan ell era un jove metge treballant a Moçambic en una localitat que hi havia a la costa, molt pobra, que es deia Nacala.
No ho conec.
De sobte, estava treballant com a metge i van detectar una estranya malaltia que deixava els pacients paralitzats i en alguns casos els deixava cecs. No. Mal, aleshores Dios. Van decidir això.
Well, so basically there was a disease that they thought might be contagious.
El que va passar és que hi havia una malaltia que podia ser contagiosa, així que el primer que van fer va ser el més natural en una situació com aquesta. Intentar tallar la situació abans de saber què tenien entre mans i evitar més contagis. Van tallar les carreteres i el dia següent ell estava viatjant per la carretera i els vorals de la via va veure que la gent estava traient cadàvers de l'aigua. El que va passar és que com que la carretera estava tallada, els habitants que havien d'anar a un altre poblat van demanar als pescadors que els portessin en barca per arribar-hi, però feia mala mar. Els vaixells van volcar, la gent no sabia nedar i es van ofegar. Els ofegaments van ser una conseqüència del tall de les carreteres i això va acabar provocant més morts.
És a dir, per urgència van pensar, tallem carretera, solucionarem el problema, i al final allò va acabar provocant la mort de molta gent que va intentar arribar fins al poblat que estava a l'altra banda de la carretera per via marítima. Parla de més instints, eh? Per exemple, el de la bretxa. En què consisteix aquest instint? Doncs, per explicar-vos-el, us tornaré a fer una pregunta a la Vane.
A veure.
Cuidado.
Compte que aquesta... A mi no me va a pillar porque ya sé por dónde va. Ya me vuelo la tostalla.
Aquesta és complicada.
Venga, anem a la pregunta.
El conjunt de països amb un nivell baix de renda que hi ha avui al món... O sigui, amb els països més pobres, quantes
eso
nenes...
Això penso que significa.
Els països més pobres, Vane, quantes nenes...
Gente pobre.
Acaben l'ensenyament primari?
Bueno.
20%, 40% o 60%?
100%. Vale. Vamos a ver.
Los pobres, són estos?
Són països amb un nivell de renda baix.
Països pobres,
nenes.
Bueno, si en mi barrio... Sí. Acabábamos el 20%.
Sí.
Por decir todo lo contrario a lo que diría el 60%.
Doncs amb un raonament que no té cap mena de base, ho has encertat.
Ah. Molt bé.
Me he metido en la mente que haría un mono y un mono haría un 70% de la certa.
Només un 7% dels encastats encerten aquesta pregunta. Bueno, per tant, Vane, ara m'has deixat aquí.
Bueno,
No, és cert, o sigui, en els països amb renda baixa, un 60% de les nenes acaben la primària.
Però sembla que no pugui ser jo.
És així. Això no vol dir que hi hagi països molt pobres, com el Sudan o l'Afganistan, on el percentatge és molt més baix. Però de renda baixa, que no són els més pobres, un 60%. Sí. Una altra pregunta, per senyor Santa Susana.
A ver, dime, princesa, mírame a los ojos. Bueno,
no cal que li miri els ulls per que estigui així.
Arriba a ser un punt...
I no cal que em digui princesa.
Filla fiscós, ja li diré. Un punt llapón.
Jo no llevo res.
Jo puc. És que arriba un punt que tot el dia va veja. És que va veja. És que fa angúnia. No, m'escolta o no? Que té la manera, quan parlo jo, parla vostè a sobre. Ja, que no sigui tan llapon. És que fa fàstic, al final. És que fa més faltava el babejar, home. La nena, no sé què.
Me està imitant? Se me una falta de respeto, eso es que se va por. Ey, pelota.
No, l'estic dient.
¿Qué te pensas, que corbata eres más señor? Yo que voy con chándal.
Vull posar corbata perquè m'ha vingut.
Yo voy con chándal.
Bueno, un respecte.
Voy con el chándal de manteniment del parque.
Vostè vol anar amb el chándal i jo avui m'he posat corbata.
Digo que porto chándal, me estás viendo,
papo. No,
però és que... Eres mal educat. Eres mal educat.
Escolti, anem a la pregunta, que si no avancem.
Dime,
Ricura. On viu... És igual, passem d'això perquè si no avançarem. Obviem-ho. Senyor Santa Susana.
Era el Míbar, per amb
el veu com és allà a font? És que li veig la imatge seva llapant un cono de nata.
No. Mira, saps què et dic, Toni? Que no li fem la pregunta.
Sí, exacte,
ja està. Avancem.
Fes molt a mi.
No, és igual.
Era un tarro de miel.
Us explico l'instint de la bretxa el que és.
Jo soy el abejorro.
L'instint de la bretxa fa que nosaltres pensem en països rics i països pobres, per exemple. Això està completament passat. Passat de...
Bueno, però sí. No enrenyes, tampoc.
No, perquè ja m'ha fet enfadar aquest senyor.
A mi m'agrada.
Ja m'ha posat com una moto.
Es parla de desenvolupament o desenvolupats o no desenvolupament.
Tampoc. Països en desenvolupats i en vies de desenvolupament no és correcte.
No és correcte.
Doncs ara què hem de dir?
Hauríem de dividir el món d'una altra manera, i ens ho explica Anna Rosling.
Dividing the world into developed and developing world, that was a good way of doing.
Dividir el món entre països desenvolupats i en vies de desenvolupament va ser una bona idea als anys 60. Perquè aleshores el món era així. Hi havia dos grups de països, els que ho estaven fent bé i els que ho feien malament. Per tant, aquesta classificació tenia sentit. Però des d'aleshores el món ha canviat. Ara hauríem de pensar en el món dividint els països en quatre nivells de renda. El nivell 1, el 2, el 3 i el 4. En el 4 és on podem trobar països com Espanya o Suècia, mentre que al nivell 1 hi ha països que estan en una situació d'extrema pobresa. Si pensem en el món amb quatre nivells, en lloc de dividir-lo en dos grups, serà molt més encertat. Quan llegim notícies o escoltem algunes històries, moltes vegades ens parlem de nosaltres i ells, els rics i els pobres, i parlen d'arguments en conflicte. Aleshores, hauríem de recordar-nos que en realitat la majoria de la gent al món està al mig d'aquests nivells i se'ls infravalora.
Sí, diríem que si són quatre nivells, en el nivell més pobre hi ha 13 països, en el més pobre, on realment ho passa molt malament. Allà hi viu el 9% de la població. El 75% de la població viu al mig, no viu ni al nostre nivell, estem al 4.
Entre el 2 i el 3.
Entre el 2 i el 3, efectivament. Clar, això els mitjans de comunicació no ho expliquen. Aleshores, dius, de qui ens refiem? Dels experts?
Tu l'has explicat molt bé.
Moltes gràcies. Ens podem refiar dels experts?
Doncs no es pot aguantar.
El senyor Rosling diu que tampoc no ens podem refiar sempre dels experts.
Me fio de tu.
Veus, dels experts?
No, perquè ara ens ho explica.
Si estàs treballant en un projecte amb el que et sents molt compromès, imagina't que treballes per portar els més joves a l'escola en els països pobres o en un projecte similar. Si treballes en un tema que t'apassiona i que consideres que és un enorme problema, hi ha un risc que hem pogut comprovar amb diferents públics en les nostres conferències, que els experts més compromesos de vegades sobreestimen el que tenen entre mans. I això passa perquè estan exposats cada dia a diferents problemes sobre el terreny i el seu cervell té una tendència a sobredimensionar la mida del seu problema en comparació amb altres.
Ara, Marta, ens vols parlar de l'instint de la por.
Sí, és el que fa que quan tenim por no veiem les coses amb lucidesa, lògic, bàsicament. Lògic. El que passa és que, clar, ara em direu, hi ha coses que fan por. El terrorisme, per exemple, ha empitjorat.
Home.
Això és cert. Això Rosling ho diu, és cert. O sigui, és una de les excepcions, amb moltes tendències globals que estan millorant, el terrorisme va a pitjor. Diu, però en els últims 20 anys, per exemple, si posem les dades en la seva justa mida, als Estats Units, en els últims 20 anys, han mort en actes terroristes 3.172 persones, que direu, és molt.
Molt.
D'acord? En canvi, l'alcohol ha provocat la mort de 1,4 milions de persones. I, en canvi, què ens fa més por?
Als Estats Units?
Sí. Sí. O sigui, als Estats Units tens 50 vegades més possibilitats que moris per culpa d'una persona borratxa a la carretera que morir amb un atemptat terrorista. I, en canvi, ens fa molta més por el terrorisme que l'alcoholisme.
Quan mirem les dades sobre terrorisme, cal dir que ha crescut força, però no ho està fent aquí. Està pujant als nivells dels països més pobres, els nivells 1 i 2. No podem evitar tenir por del terrorisme perquè ens espanta, però hauríem de posar aquest problema en la seva justa proporció, mirar les tendències i jutjar si està creixent o disminuint.
I per acabar, Marta, per acabar d'explorar aquest llibre molt recomanable, un altre problema és que, en aquest cas, tenim aquello que es diu la tendència a generalitzar.
Sí, constantment fem categories, fem generalitzacions de tot, ho fem sense ser-ne conscients, és normal, el nostre cervell funciona d'aquesta manera, classificant les coses, fent categories. Però aleshores què passa? Que parlem d'Àfrica, per exemple, i ho posem tot en el mateix sac. A l'Àfrica són pobres.
O de la dona que condueixen. Que teniu un peligro que...
No obrirem ara aquest tema, perquè aquest tema no surt. No. Ara estem parlant de l'Àfrica, si m'ho permet.
L'Àfrica, mira, està avui l'Àfrica Pallero?
No, ja ha marxat. Avui l'Àfrica Pallero ja ha marxat.
A l'Àfrica el que passa és que hi ha senyor Santa Susana.
No em cafè con ella.
A l'Àfrica, és que m'entens, Antoni?
Digues, home, digues. Pot callar una estoneta.
Jo estic esgotada, us ho dic de veritat. O sigui, estic esgotada amb aquest home. Has de fer esforços per centrar-te contínuament.
Tinc una màquina de descontracturar.
No, no em cal la seva màquina de descontracturar. No em cal.
Tinc ahí, en un garatge.
Al final em poso
un garatge, com que
té allò de les boles, allò que es posa per...
No, no, tiene buenas manos, té, va.
Ah, ja li ha fet,
t'ha
fet
un massatge. Sí, cuando me vengo aquí y tensa, me hace masaje.
Mira, nos tanquem aquí el bate de Minus Valley, que tinc una camilla... Y me dejan, digo, no, aceite, yo soy baby.
No, ah, pero le fa el missatge estirada, sí, a la camilla.
Sí, sí. No ha estudiado, no ha estudiado nada. Y oye, tiene... ¿Usted ha nacido para eso?
¿Y que el contractarás a la pelo?
Tendría usted que trabajar de eso.
Se trae los sostenedos.
Y ah, después, mira, igual lo contrato.
Ahí en el carril, le ponemos dos papeles de váter para tapar el pezón.
No, me tapo con un papel.
Pezón, con papel.
¿Con papel pezón? ¿Des de quan existeix el papel pezón?
El papel de rollo.
Per aixugar-se les mans.
Sí, con el papel de aixugar les mans. I després, en el carrito de la dona a la feina, le acoplo una fusta que la vaig tallant el bricomà i ahí fer convertint en camilla.
Va, home.
I faig un massatge.
Va, anem amb el concepte de
l'aigua.
Va, que Broco ens està mirant malament.
Va. Et dèiem que l'Àfrica la posem tota dintre del mateix sac i que hi ha 54 països... 1.000 milions de persones i hi ha gent en tots els nivells de desenvolupament. Aleshores, diu Rosling, els empresaris d'avui en dia, si pensen que Àfrica és pobre, es perden moltes oportunitats de negoci. Allà hi ha països que estan creixent a un ritme...
Fixa't.
Com mai ho ha fet Suècia o Noruega o Finlàndia. Creixen, i hi ha molts futurs consumidors. Hem de mirar l'Àfrica com a una possibilitat de negoci. Mireu el que passarà a l'Àfrica d'aquí a uns anys.
Veurem com en alguns països bona part de la població podrà sortir de l'extrema pobresa i seguiran el mateix camí que ja han recorregut d'altres estats. És interessant veure que la taxa de creixement en alguns països africans és més alta del que ho ha estat mai a Suècia durant el nostre desenvolupament. Per tant, hi ha un desenvolupament positiu a molts països africans, tot i que no en tots. Això continuarà de manera lenta i cada cop veurem a més africans viatjant fins a Europa com a turistes.
Com, perdoneu, aviam, més africans encara.
Vindran com a turistes perquè estan creixent.
Però si no hi cabem aquí, si aviam,
hi
ha de xinesos, de japonesos, americans, aviam, què han de fer?
Què han de
fer
aquells africans?
Turisme.
No es pot caminar per Barcelona, de veritat. Això, el que esteu provocant amb aquests reportatges, això és l'efecte crida. L'efecte llamada.
És que ens faran falta perquè aquí la població envelleix. I a l'Àfrica és jove, la població.
No hi cabem.
En qualsevol cas.
No se cabe más. No, ja està.
Si voleu conèixer.
A qui s'adreça amb aquests crits? A qui li diu?
La ràdio, ho diu per la ràdio.
Però la ràdio, per més que...
Ho està sentint. No cabemos más. No se cabe más. Ya estem a tope aquí, ya está. Ya está, no vengan.
Estamos
tensa. Això no és cert, eh?
Vols que repetir lo de cap d'any para destensarte?
Va, va.
En fi, si voleu conèixer dades actuals del món i entendre per què no les coneixem, per què tenim una visió pessimista, llegiu aquest llibre. A mi m'ha encantat, de veritat.
Sí?
Factfulness. Hans Rosling, escrit conjuntament amb el seu fill, Ola Rosling, i la seva nora, Anna Rosling, que és la persona que hem entrevistat.
Hola.
Es diu Ola, el seu fill.
Que es diu Ola.
Sí.
Ja m'explicarà.
Sense sac, en aquest cas, sense sac.
És suec.
Marta Cailà, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per la teva feina. Fem una pausa, seran un minut i mig, i temps per la tele
farem
i Rocco Eisenhauser. A veure amb quines novetats ens sorprèn avui.